A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Deu i 13 minuts, com els dèiem, el que ve a continuació no és en directe, és una d'aquelles poques entrevistes que hem d'enregistrar per qüestions d'agenda. Jorge Carretero, Populares de Sitges, no està, ho escoltaran d'aquests moments perquè li preguntàvem si està registrat, no ho està. És a dir, és un Populares de Sitges que es diu així perquè els dos regidors no adscrits volen que es digui d'aquesta manera. En qualsevol cas, els titulars, però, venen per altres bandes. Un, definitivament, Jorge Carretero anuncia que obre un parèntesi en la seva trajectòria política. Veurem quan es tanca, però de moment, quan acabi aquesta legislatura, no té, o almenys així ho confessa, cap intenció de presentar-se sota cap partit, ni cap agrupació, ni res. Vol deixar-ho córrer momentàniament. I per un altre, si ell hagués de confiar en algú, si hagués de confiar el seu vot a algú, el confiaria a Juanjo Establir, qui va ser en el seu moment cap de llista de Ciutadans a les eleccions del 2011. Són dos apunts d'una conversa en què es tracten altres coses. A la nostra habitual roda de portaveus saludem avui. Deu estar registrat Populares de Sitges. Jorge Carretero, bon dia, bona hora.
No està registrat.
No està registrat.
Però si algú vol fer-ho, pot fer.
O sigui que podem dir Populares de Sitges perquè
no
diem Populares.
No es podia registrar, eh?
No es podia registrar.
No, perquè ja no és una cosa nova, no és coneguda. És coneguda, o sigui que... Dubto molt. Però bueno, que si algú es vol prendre la molèstia, endavant.
Això continua sent, però, un mig problema, eh? És a dir, us bategeu amb un nom que no està registrat, però no us agrada que us bategin amb un altre nom que no sigui el de Populares de Sitges, eh?
Bueno.
És així, no?
Sí, és així.
No teniu cap interès en registrar-lo?
No.
Perquè per lo que queda de legislatura...
Correcte.
Ho deixem tal com està.
Ho deixem tal com està.
Ho deixem tal com està. Sou un home ja amb un peu fora.
Bueno, encara tinc els dos dintre, però això ja queda cada vegada menys, no? Quedan 3 mesos, 4 mesos. I bueno, ja m'has preguntat fora de micròfons,
sí.
Però bueno, suposo que me lo aniries a preguntar. I bueno, la veritat és que ara mateix Jorge Carretero farà un parèntesis obert, perquè ni les condicions polítiques ni les condicions laborals ni personals doncs, són per poder dedicar-hi el temps que es necessita per si es volen fer les coses bé. I com no el tinc i no vol defraudar ningú, doncs de moment farem un parèntesis i bueno, ja veurem, la vida dirà si torno, si no torno o què farem.
Ara és potser bestiesa, però ho sentiu millor?
Bueno, jo ja, des de que vam sortir del govern, ja em vaig sentir millor, perquè quan estàs incòmode, doncs no et pots sentir bé. Quan has de dissimular coses que amb les que no estàs d'acord, tant internament el que era el nostre partit, tant com el govern, doncs no et pots sentir bé. I jo sempre ho he dit, a mi les responsabilitats mai m'han pesat per no perdre la son, en cap treball des que he tingut, ni amb la meva empresa, ni amb cap responsabilitat que he tingut a les feines que he tingut, però amb aquesta situació que vam estar al govern aquí de Sitges amb el senyor Forç i la resta de partits, doncs sí, va haver anys que no vaig dormir, però no per responsabilitat ni preocupacions del propi ajuntament, sinó per veure el que estava passant dintre i com t'estaven traint persones a les quals tu l'havies donat tota la confiança.
Teniu la sensació que parleu ara amb més llibertat?
Sí, des de que vaig deixar, i tu ja ho saps, i quan he vingut aquí a parlar, doncs penso que he parlat sí, d'una manera diferent, per això mateix, perquè no, ja no tinc res que dissimular, ja puc parlar del que conec, el que jo penso que és la meva versió dels fets i la meva opinió, i sense cap limitació, perquè tingui que dissimular o intentar no desagradar altres companys de partit i companys de govern.
Encara que només quedin 3 mesos de legislatura, creieu que algunes de les actuacions del passat pesen sobre la vostra opinió del present?
No t'entenc.
Sí, que si davant de determinats temes, el que en el seu moment Jorge Carretero hagués pogut gestionar en determinats assumptes pot pesar ara a l'hora de valorar les actuacions del govern.
Bueno, jo sempre he intentat, pel que respecta a les meves responsabilitats dintre del govern, jo sempre he actuat com si no tingués una limitació a les persones que m'envoltaven. Potser això m'ha produït, doncs, que algunes persones, doncs, que no tenien el que jo pensava que tenia. O sigui, jo pensava que teníem la misma fulla de ruta i els mateixos objectius, i com que no era així i jo pensava que ho estava fent bé, doncs, o sigui, no fent bé, sinó que ho estava fent el correcte, i continuo pensant que el que vaig fer era el correcte pels interessos realment de Sitges, no personals de Jorge Carretero ni personals del Partit Popular, que potser per això no va acabar bé la legislatura. I jo continuaré, la meva forma de ser així, o sigui, no variaria la meva forma d'actuació ni la meva forma de fer les coses dintre l'Ajuntament.
Us posem penso un exemple.
Que penso que amb molta honestitat. Penso que les altres persones realment no van ser honestes amb mi i no són encara en aquest moment honestes amb el poble de Sitges.
Us posem un exemple que ens podrà anar molt bé i després sí, el contextualitzem. Creieu que el top manta es pot erradicar?
Penso que es poden, a veure, erradicar, i crec que ja ho vaig dir en una altra entrevista, no solament depèn de l'actuació municipal. El que sí depèn de l'actuació municipal és la pressió que pot fer aquí per reduir al mínim. Es poden fer més esforços per reduir el tomanta? Sí. Això ho continuo pensant. Sí.
Us ho preguntava perquè...
Són recursos que s'han de destinar.
Ara ve la contextualització. Teníem amb nosaltres fa uns quants dies la portaveu del Sitges Grup Independent, Vinyet Lluís, i textualment deia que qui prometi l'erradicació del tomanta no dirà la veritat, perquè prometre l'erradicació és un parlar per parlar. Esteu d'acord?
És que el problema té molt més abast. O sigui, el problema no és un problema local i no es pot abordar d'una forma local. Localment no es pot únicament localment abordar. Aquí el que passa localment és que aquell municipi que fa menys pressió és el que li arriba més top manta. I això sí. I aquesta és la qüestió a la qual fan incidència els comerciants amb tota la raó, perquè sí que es poden dedicar més recursos, sí.
O sigui, el que podeu evidenciar és una qüestió de lògica. Si pressiones més, tindràs menys tomata.
Sí.
Si pressiones menys, tindràs més tomata.
Correcte.
Sí, és tan, no diré que tan ara, simple
pressió,
com això, però
que
tant...
la pressió pot arribar a produir, com s'han produït en altres pobles, doncs situacions violentes amb aquest col·lectiu, com situacions potser inclús perilloses per la població, doncs sí. Entonces, la forma de fer això, doncs això ja és un tema de seguretat, i aquí en tenim que anar de la mà dels professionals de la seguretat, que són, doncs, la policia local, els Mossos d'Esquadra i altres cossos de seguretat, que són els professionals i els que han de saber com s'han de fer les coses.
Ens ho poseu fàcil, però...
Ni la senyora Vinyet Lluís ni jo podem dissenyar cap dispositiu, no estem capacitats. Jo almenys, no sé la senyora Vinyet Lluís, però jo almenys no.
Us ho pregunto perquè, esclar, heu tingut la responsabilitat, ara ho veieu des de l'òptica de regidor, i d'aquí dos dies sereu un elector, un sitgetà que escollirà representant o assistirà a un munt d'expressions públiques, de desitjos de cara al futur i de promeses de cara al futur. Uh-huh. Una promesa com aquesta es pot fer?
De erradicar?
La d'erradicació del top manta o la...
No, si tal, amb aquestes paraules no, però, no, però que es poden destinar més recursos, no solament a tot manta, perquè a més quan tu abordes un problema de tot manta, que a fi de comptes és fer pressió i fer presència policial bàsicament, doncs a més estàs atacant altres problemes, com són la pròpia imatge turística de Sitges, perquè què volen els turistes aquí, els propis veïns? Doncs que sigui un lloc segur i que sigui un lloc on puguin passejar amb tota la seguretat i amb tota la tranquil·litat del món. Això com s'aconsegueix? Tant el dia, a la nit, doncs amb presència, sí, posant recursos en aquest tema, en el tema de seguretat. Bueno, no n'hi ha res més. Jo sí que prometeria que posaria més recursos a la seguretat. Per què? Perquè considero que és una de les grans prioritats de tots els ciutadans, de tots, absolutament tots. I no és un tema de controlar la gent ni control policial. també seria un tema que penso que ajudaria per a aquesta sensació de seguretat i per a altres temes, és el tema de la videovigilància, que de fet es va fer una inversió que ara mateix doncs, no serveix per res, i que sí que jo vaig intentar en el temps que vaig estar posar-lo en marxa una altra vegada, però que bueno, pues, tampoc sembla que estava en l'interès de les altres grups de govern.
Hem començat per aquí, anirem per la gestió de la Casa Gran d'aquí uns moments, però alguna reflexió afegida, no ja a l'entorn del Top Manta, que ha estat un dels temes, sobretot, d'aquests darrers mesos de legislatura.
Diria, no els darrers mesos, i anys, i no d'aquesta legislatura, sinó de les d'abans també, perquè això és un problema doncs, que ja porta tristament molts i molts anys.
Coincidiu, però, en què en aquesta s'ha notat molt?
Home, en aquesta...
O s'ha fet molt present?
Sí, i tant, clar.
Sí, no? Clar. Qüestió de veïns del carrer Bonaire, Joan Terri, d'aquesta convivència entre els Sitges de l'oci, si es pot dir així, de l'oci, negoci, i el dret a poder descansar i el dret a poder dormir. Això com s'arregla?
Això com s'arregla? Doncs...
Si és que algú pot dir que ho pot arreglar, eh?
És difícil...
Tornem a parlar amb l'home que ha estat regidor i que serà,
sí.
Eh?
A veure, és un tema també de què és quin és el problema de les activitats, d'aquestes activitats musicals i d'oci. El problema no són els locals, que si estan degudament insonoritzats i tècnicament això és possible, el que passa és que també se les ha de seguir, s'ha de controlar que succeeix. El problema més d'aquest tipus d'oci doncs és la gent al carrer, és la gent fora del carrer. I per què la gent està fora del carrer? O per què es posa al carrer? Doncs una de les motivacions, i és una qüestió d'anàlisi que tampoc ha de fer un regidor, penso que hi ha professionals que ho poden fer, però bueno, és evident que si la gent pot estar amb la copa consumint al carrer, doncs aquest carrer es converteix en una ampliació del local que té al costat. Es pot controlar això? Sí, es pot controlar. De fet, l'ordenança cívica està prohibit. Que és potser massa estricte per Sitges que viu d'això? Bueno, pues es podria fer algun tipus de regulació, però qualsevol regulació, perquè tenim 1.000 ordenances, perquè es compleixen, s'han de vigilar i s'han de fer servir pues, doncs amb un ús coercitiu, amb sancions, amb etc. I això no és de la nit a la mañana que s'arregla? Doncs no, perquè lamentablement doncs, aquí portem molts anys en una laxitud en l'aplicació de ja no solament en el tema de l'oci nocturn, de les ordenances. Teníem una ordenança cívica que contemplava un munt de temes per la convivència que no s'havia aplicat mai des de que es va aprovar, des del 2006, que ara es vol reformar amb tota la raó, perquè això jo ho vaig patir. És una ordenança doncs, que està molt, però que molt mal feta, perquè es va fer simplement per dir que teníem una ordenança cívica, no es va fer realment com una eina per poder controlar aquests temes de convivència, però que la convivència, si en ordenances sí, si es controlen i si realment estan ben fetes i adaptades a la realitat del poble.
Per què era mal feta? I sobretot us ho preguntem per aquells que puguin pensar bé, que es tornaran, se no ho sé, dir, la van fer uns tècnics municipals i l'ordenança actual la deuen fer uns tècnics municipals, i hem de suposar que entre uns i altres, o potser en alguns casos són els mateixos, i aleshores què ha canviat perquè aquesta ordenança pugui ser millor o que aquella fos tan dolenta?
Jo em quedo en una duda que penso que ja l'he contat i potser podrien dir unes altres, però aquí es va fer molt rebombori, inclús mediàtic i de premsa.
Els 700 euros? La multa aquella dels 700.
No. Una cosa que inclús es van fer camisetes. Es van fer camisetes, sí. Perquè jo porto camiseta, perquè no es podia anar...
Sí, sí, molt torçó pel carrer.
I qualsevol pot comprovar, pot ficar-se a internet i buscar Sitges, ordenança cívica, camiseta. Sanció de 300 euros per no portar camiseta al carrer. Sanció de 300 euros. Vostè agafi l'ordenança cívica de Sitges i si troba l'article on això està sancionat, i està la sanció i està com una cosa que no es pot fer, doncs li agrairia que m'ho mostrés, perquè jo no ho vaig trobar.
No existeix.
Simplement al preàmbul li diu que aquesta ordenança velarà per el decor en la vestimenta i tal, però no surt. I per què
Es va publicitar quelcom que no existia.
Es va publicitar i es va fer molt rebombori i a Sitges i es va fer una campanya que me recordo amb banderoles i moltes coses, però simplement va ser pues, una operació política. Per tant, lo de menys era si estava ben feta, si el que estava ja es podia aplicar, si no es podia aplicar, si les sancions eren desmesurades de 700 o 1.500 euros, que això a més té el tema de que quan passen de més de 600 euros ja el procediment de sanció és molt més complicat perquè ja és una sanció greu i llavors s'ha de complir una sèrie de requisits que fa que sigui molt difícil de, o que consumeixi molts recursos per gestionar-lo. La Diputació no vol saber res de la delegació d'aquest tipus de sancions, o sigui que s'ha de fer des de
l'Ajuntament. Perquè és un mal de cap com una casa, suposo.
Exactament. Llavors, bueno...
Entendreu que des del punt de vista ciutadà és complex, eh?
És complex.
Ara s'explica que teníem una ordenança municipal, un dels punts de l'ordenança que va ser més publicitat no existia a l'ordenança municipal.
Es van fer camisetes i tot.
I altres que estaven, diguem-ne, vinculats a una sanció econòmica molt alta, demanaven un procediment per poder-se cobrar en el seu dia, si és que algú imposava aquella multa, que gairebé tampoc es podia complir amb la sanció. O sigui que aleshores, ni des del punt de vista de la logística administrativa, ni des del punt de vista de la redacció de l'ordenança...
Per què allò de menys? Perquè el que es volia fer, que es va voler fer en aquell moment, era, doncs, faria una ordenança cívica que solucionaria els temes amb aquesta ordenança cívica, la fem i l'hem fet, i som els millors perquè l'hem fet. I realment van fer una cosa per justificar un punt.
Cal suposar que la d'ara serà millor?
Bueno, jo vaig dir al ple, espero que aquesta ordenança quan es faci, doncs jo penso que amb l'experiència que hem tingut, perquè es va posar parcialment en funcionament en el tema, per exemple, dels cartells pegats a les parets, que això va funcionar bé, en el tema de... no me'n recordo ara mateix, però hi havia, per exemple, sí que es va posar una sanció per persones que es llançaven des dels espigons a l'aigua. En fi, hi havia diversos temes, van fer un...
Casuístiques diverses,
van veure quines podíem abordar des d'un punt de vista de fer un procediment simplificat, i això es va començar a fer des de Governació. Llavors sí que van estudiar molt bé què és el que podíem aprofitar d'aquesta ordenança. I el que vaig dir al ple és que el meu desig, i penso que el desig de tots, perquè va en l'interès del poble, és que aquesta ordenança, ara que quan es revisi, es fa allí realment com una eina, o sigui, enfocant-lo com que ha de ser una eina per ajudar els funcionaris, ja siguin policia, ja siguin inspector, ja sigui qui esté habilitat per posar aquest tipus de sancions.
Ajudar, voleu dir, facilitar.
Clar, facilitar.
Perquè
un policia, un inspector, que sigui, que s'ha d'enfrontar a un ciutadà o a un visitant per posar-li una sanció, s'enfrontarà si sap que això va tenir, que tindrà conseqüències, si sap que això és paper mullat. Doncs escolta, mirarà amb tota la raó, perquè és una situació en la qual doncs, possiblement hi haurà un enfrontament. I és la seva obligació, sí, però clar, la seva obligació és això perquè tingui unes conseqüències. Si el que està davant sap que a més que ja pot dir el que sí, ja li pot fer la papereta, que això no va ningú en joc, doncs el que passa és que és una eina que no s'utilitza.
Què us agrada del pressupost 2015? Si us agrada alguna cosa del pressupost 2015?
Jo li diria el que no m'agrada.
Per això us pregunto si us agrada alguna cosa. Gairebé diríem que per eliminació.
Sí, hi ha coses que ja també ho van comentar, el tema de les inversions, el pressupost participatiu, tot i que és molt millorable com es va visualitzar al ple, i que a més també doncs és una miqueta no pervers, perquè les entitats que més socis han pogut moure són les que s'han portat el gat a l'aigua. Bueno, salvant aquests temes, no sé si ens sembla una bona cosa, i doncs que n'hi hagi un milió d'euros, que espero, i ho vaig dir l'altre al ple passat, espero que realment es converteixi en una realitat i que no quedi a veure què passa al maig d'aquest any. Doncs és un tema doncs, important i penso que positiu.
I del pressupost, que no us ha agradat?
Bueno, el que no ens ha agradat és el que ja no se'n va agradar del pressupost anterior, i que és el cost polític.
El cost polític?
El cost polític, embatellat com cost polític. O sigui, tota la infraestructura política de partits, de sindicats, de regidors, escrits, no escrits, representa quasi un 2%, de despesa de l'Ajuntament de Sitges.
Heu format part d'això?
Hem format part d'això, sí, és cert. Penso que no és correcte, i ho dic ara. I
ho pensava?
Pensava que no pesava tant. Jo m'he anul·lat quan realment
quan heu estat dins i ara esteu fora.
Clar, i realment són quasi 800.000 euros que es perden, i que en bona part d'aquests 800.000 euros doncs es podrien dedicar a temes, o sigui, a serveis, o a repercutir directament als ciutadans.
Algú pot pensar, home, 800.000 euros perduts, es pot dir així?
Sí, doncs pràcticament sí.
Fan feina, no, però?
Per exemple, el tema dels partits, els partits polítics, i ho vaig dir, és pervers també el sistema, perquè es financien d'això. Es financia de que estan a l'Ajuntament i que com grup municipal, que no és el mateix un grup municipal que un partit polític, sí, però a fi de comptes aquesta assignació municipal econòmica es transforma en la financiació del partit. I això no és correcte. Els partits són una cosa, s'han de financiar dels seus recursos propis, que són els desafiliats, i els submunicipals és l'únic que necessiten per funcionar, i això és el que puc dir de la meva experiència, són medis. Els medis són doncs, despatx, ordinador, una línia de DSL, un telèfon, que no el tenim avui en dia, o sigui, el telèfon solament el tenen els que estan a l'equip de govern, però bueno, eines per comunicació i eines per poder treballar, punt. No necessiten una assignació econòmica.
I els regidors necessiten un sou?
I els regidors, doncs, jo penso que quan jo, que n'hi ha massa dedicacions. És cert que la llei permet fins a un número inclús més elevat del que n'hi ha avui, però per funcionar l'Ajuntament no hauria de ser necessari que n'hi haguessin tants regidors a dedicació. Les dietes estan...
Per què?
Perquè això també és una perversió del sistema. Es converteixen els regidors en els caps del departament. I què passa quan no hi ha regidors? O quan en l'època en la que s'ha dissolt l'Ajuntament? Doncs que això està parat, això se para. I està parat, i si hi ha un canvi de govern, està parat mesos. I això no pot ser. O sigui, no pot ser que la política, sí que hi ha una part de política a l'hora de fer el pressupost, però hi ha una part de gestió que ha de ser automàtica. I que no pot ser que un ajuntament es pari perquè hi ha una selecció o perquè hi ha un canvi de govern o perquè ni un regidor o n'hi ha un altre regidor. Això no pot ser.
Com es nota que esteu fora de l'estructura,
Sí, es nota, i la veritat és que és tan pervers el sistema que no tinc ganes de tornar ara mateix amb la mateixa estructura. Si jo torno, a part que intentar fer un canvi en aquest sentit. No pot continuar les coses així. Penso que l'Ajuntament està una miqueta farta de tot aquest tema.
Heu estat sempre també contundent amb els càrrecs de confiança, i hem de suposar que aquesta setmana tampoc...
Està contundent amb els càrrecs de confiança perquè suposa una despesa també molt important a l'Ajuntament, perquè en l'estructura i el personal que té l'Ajuntament no són necessaris. Més confiança en els càrrecs i més càrrecs de confiança. I després ja a nivell de detall, doncs perquè els dos que tenim ara, que no és que siguin molts, perquè a l'etapa anterior van haver-hi molt més, lamentablement doncs es va gastar o es va llençar molt més diners, doncs estan demostrant que no estan a l'altura, ni per formació, ni la seva feina, ni tampoc a nivell no de comportament, com és l'últim baix que hem tingut el senyor Fullera.
Què faríeu?
Bueno, de moment jo fa temps que els dos els hauria destituït. Els dos. Però bueno, en el cas concret de que parlem ara del passat ple del senyor del cap de gabinet d'alcaldia, doncs està molt clar, doncs, que la seva actitud i el seu comportament vers una treballadora municipal, doncs, fan que a banda de les explicacions que puguin donar de per què va ser, que potser el que sigui, el que no pot ser una persona que a més sustenta un carrer, el carrer de confiança, és donar l'espectacle que va donar i insultar i envers aquesta treballadora. Per tant, el que tenia que haver fet l'alcalde, no sé si no ho ha fet serà perquè li deu algun favor, doncs és haver-ho destituït immediatament o almenys haver-lo suspès d'empleu i sueldo. Això és el que hauria de fer realment un alcalde. Però bueno, el senyor Fons, no sé, penso que no té tampoc la capacitat ni la personalitat per fer-ho. Per això no ho fa.
Necessiteu més informació o en teniu prou amb la que coneixeu sobre
en la que, en la que conec que ve de diverses fonts i el que va passar, i que a més no ho han negat, això no ho han negat perquè és veritat, doncs és suficient. Va insultar una treballadora, això no es pot permetre, això és un cessament ipso facto.
Ho heu parlat amb altres membres de grups municipals?
No, he parlat amb la meva companya de Popular, sí, de Sitges. Uh-huh. I bueno, és que...
Què creieu que passarà?
Jo ja vaig perdre qualsevol confiança en el senyor Miquel Forns i per tant penso que no farà res, que deixarà passar, deixarà que quedi això a l'oblit. Espero que almenys la treballadora no rebi cap tipus de reprimenda o de fer-li alguna cosa. Espero que no sigui, perquè coneixent aquestes persones qualsevol cosa és possible. El senyor cap de gabinet d'alcaldia, doncs ja sabem quin tipus de caràcter té i no seria la primera vegada, o sigui que bueno, però que no espero que passi res, perquè el senyor Forns, no, com he dit, no té la personalitat, potser li deu bastant favors i no farà res, convençut de que no farà res, que ho deixarà passar, lamentablement, perquè és molt greu. Això és molt greu i diu molt poc de la seva persona. És una suposició, però ara mateix, ja que m'ho heu preguntat, la meva opinió és que no farà res, perquè no té la capacitat ni la personalitat per fer-ho.
En el mapa polític de Sitges van apareguent noves opcions.
Moltes.
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 Masses?
Jo penso que sí, ja ho vaig dir també al ple, penso que sí. I també aquest és un dels motius, un més, pel que comentava al principi, que jo faré un parèntesis.
Per alguna raó deuen aparèixer, per això?
Eh?
Per alguna raó deuen aparèixer?
Pel descontent, evidentment. Jo penso que la societat i els veïns de Sitges no s'escapen, estan descontents amb el sistema. Han aparegut també a nivell nacional noves opcions que realment us han recabat, han sortit amb força, no? Com és Podemos, i altres partits que estaven també, per dir-ho d'una manera, més endarrerits, doncs estan agafant més força pel descontent, no? Doncs que hi ha en els partits tradicionals o convencionals i amb el sistema.
Algú l'ha vingut a buscar, vostè?
A veure, sí que he tingut conversacions amb algun partit, però bueno, ja no, sí, algú sí, però ja li deixa molt clar que jo faré un parèntesis, que aquesta legislatura no em presentaré i no sé quan, si tornaré. Sí que han vingut.
Algú hem de suposar que no és el Partit Popular.
Nunca se sabe. No, però no.
Que podem dir que no és el Partit Popular.
Nunca se sabe, però...
Mai no es pot dir d'este agua no beberé, no? Si agafem el,
no,
el refranero...
El no Partit sobre... Popular no.
Us va venir Ciutadans?
Bueno, amb Ciutadans sí que va venir, sí. Sí, Ciutadans i altres, sí.
Perquè fóssiu... Què? Cap de llista?
No, 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 no hem parlat.
Només
no,
per
no,
si...
No.
No.
Jo tinc, a veure, conec el cap de llista d'aquí, el Juanjo Estabrier, que es va presentar per primera vegada la passada legislatura. Avui per avui potser és la persona que més confiança em dona en quant a qui li podria donar un vot de confiança.
Sí?
Sí, una persona que li podia, pel que jo he anat coneguent d'ell. I que...
Perquè no ha estat molt present tampoc a la vida pública en aquesta legislatura.
No, perquè és una persona doncs, que té també
bueno,
Jorge Carretero quan estava a l'oposició tampoc ara se'n coneix més doncs, perquè he estat 2 anys i mig dedicat al 100% a aquesta feina a l'Ajuntament i això doncs, m'ha donat ha pogut fer que Jorge Carretero sigui més conegut. Potser també els esdeveniments que han durant aquests 2 anys i mig
no està clar,
doncs,
sí, sí.
Doncs també han sí. fet que Jorge Garrido doncs, ara
per acció, sigui, per
sigui més, més conegut exactament però bueno, pues aquesta persona penso que és una persona que ara mateix té un concepte de com haurien de canviar l'Ajuntament paregut al meu almenys semblant i bueno, la persona, la seva forma de vida i la seva professió doncs, em sembla que és una persona doncs, que està capacitada i que estaria capacitada i que té les coses clares per fer-ho.
I si vingués el senyor Establier i li digués miri, el número 20 o el número 17 t'hi vols posar, el número 18?
No crec que sigui necessari.
O de suplent? No.
Amb el que estic dient ara, no. També vaig salvar 2 regidors l'entrevista passada. I també, doncs, bueno, no sé què faran. Bueno, un sí que sé què farà, que també penso que és una persona, i ho vaig dir aquí, que també em sembla que és honesta i que el que fa, ho fa pel poble i no per ell mateix.
Sí, ho veu dir.
Ho vaig dir. I ho vaig dir també d'un altre regidor, que va ser la Redondo.
Uh-huh. Doncs, en veu salvados, vaja.
Los salvados, i además salió publicado.
Veu salvados, sí, sí.
Como gran hermano, no?
Bueno, ja veuràs, és que ho heu dit d'una forma tan explícita.
Sí, doncs del Juanjo Establier, de Ciutadans, doncs ara mateix penso el mateix, que potser també pensava el mateix al principi de legislatura del senyor Port. El que passa que quan una persona tu li dones la confiança i en comptes de fer el mateix amb tu i donar-te la confiança i a més amb tota si siguent com he sigut sempre super transparent en tot et fa una traïció doncs per mi aquesta persona ja no pot fer res, o sigui, no recuperarà mai la meva confiança.
O sigui que de tot el ventall que hi ha de formacions polítiques i de possibles candidats.
Bueno, quines
candidats?
Són els altres candidats?
Ara, Jordi Serra. Tinc el cap massa petit per tant.
Jordi Serra,
per tants
doncs,
candidats.
Miri, de Jordi Serra ja va passar per aquí. Jo no el conec molt bé, és cert, però, bueno, doncs de les informacions que tinc, doncs no li dono la confiança.
En qualsevol cas, li donaríeu de presentar-se a Juanjo Establier? Creieu que li podríeu donar
bueno,
confiança?
Penso que és una opció que seria bona per Sitges, sí. Sí, diferent. Diferent i que penso que està en la línia de lo que necessita Sitges per canviar la forma de funcionar l'Ajuntament, la forma de funcionar tot el municipi. Sí, ho penso i així ho dic. Igualment, que vaig dir que, doncs que pensava que també una persona que el senyor Marc Martínez que ho feia amb tota honestitat pel poble de Sitges i de l'Anna Redonda, pues, també. Aquestes 3 persones doncs, ara mateix home, i si continuen comentant doncs,
no, però vull dir, posat
també
de
que... vaig dir que de la Aurora Carbonell
sí.
no puc dir res dolent i que bueno, em sembla una persona que políticament estem molt allunyats o sigui, en el que ideològicament molt allunyats però bueno, també li podia donar un vot de confiança. El que passa que aquesta llunyania ideològica fa que no sigui, diguem-ne, una de les primeres opcions.
En el seu dia em sembla que també ho heu dit d'Òscar Ortiz, no?
I l'Òscar Ortiz també. O sigui,
que Ortiz, dins de la distància ideològica hi havia...
hem estat al mateix consistori, no? I bueno, penso que és una persona doncs, que a mi el que van demostrar és que ell ho feia, ell estava allà més per Sitges que per la formació per la que estava. No sé si va tenir això alguna cosa a veure que ell marxés, doncs, també va molt a un negoci i tal.
Sí.
Que això també és una limitació, perquè tots els que treballem tots tenim aquesta limitació. Però també l'Òscar Ortiz a mi em sembla que
és una petita paradoxa respecte al que dèieu, allò de la dedicació exclusiva o més o menys exclusiva d'un regidor, en el seu moment compatibilitzar la vida professional
és que
amb
per
la
mi,
tasca de regidor
per mi solament tindria que haver dues persones a l'Ajuntament que estiguessin dedicades a
dues,
sí.
De polítics, dels 21 regidors,
dels 21 de regidors, que és l'alcalde i la seva mà dreta, que ha de ser el primer tinent d'alcalde. La resta no és necessari, perquè per la resta tots els departaments en tenen de caps.
Ara us pregunto, però, i tornant allò, però per no estirar molt aquest tema, la resta no és necessari, però l'organització actual de l'Ajuntament demostra que és necessari que hi hagi regidors de dedicació completa o no? Perquè per aquesta mateixa regla de 3
no, perquè és pervers, perquè mai, si,
però
mai,
vostè li haguessin pogut dir home, no feia falta que t'estiguessis tantes hores mai
faran de caps els que han de fer de cap.
No, però m'enteneu, us podien dir i per què t'hi estaves tantes hores? Tu com a regidor, si no és necessari, per què t'hi estaves?
Per què m'hi estava jo tantes hores? Però
partint d'aquesta regla de 3, és a dir, si dieu dedicació completa, dels 21 regidors només fa falta...
Bueno, jo era primer tinent d'alcalde.
Digue-li, atxe. Només alcalde i primer tinent d'alcalde. I aleshores, per aquesta mateixa regla de 3, us haguéssim pogut dir, home, doncs aleshores no calia que t'hi passessis tantes hores si creus que no és necessari.
Realment, moltes de les hores que dediques són per fer política. O sigui, per fer política és per autobombos, per anar a reunions, a actes i tal. Realment no necessaris pel funcionament de l'Ajuntament. No necessaris pel funcionament. O sigui, diguem-ne que s'aprofita doncs que estic aquí a temps total per cultivar o conrear el meu futur aquí. I aquesta és la perversió.
Heu estat partícip d'això? Heu estat partícip d'això?
Bueno, jo he intentat, les hores que jo he intentat ser-hi, doncs van ser més que res per intentar solucionar i, no solucionar, intentar crear, perquè jo el que vaig intentar és crear que realment els caps i que n'hi haguessin procediments, o sigui, jo el que volia és que n'hi haguessin procediments perquè totes aquestes coses funcionen d'una manera automàtica.
O sigui, que interpretem, en el fons, que si hi ha una estructura ben muntada, aleshores sí que no cal que hi hagi...
Correcte, sí, no, és això, és complet. Això.
Perquè és que puguin pensar, home, parla per tu, perquè nosaltres totes les hores que ens hi hem dedicat. Sí, a... El que diem és que si hi ha una estructura ben engreixada i que amb un funcionament bo, aleshores no cal que els regidors dediquin tantes hores a això. I creieu que Juanjo Establier és un home que comparteix aquest plantejament seu.
Sí.
No li esteu fent campanya.
Bueno, vostè m'ha preguntat i jo he contestat.
Sí.
I igual que he contestat d'altres persones.
Què pot sortir? Quin ajuntament pot sortir? Uf. Perquè suposo que Jorge Carretero, com a tants altres, això sí que li deuen haver preguntat,
No ho sé, la veritat és que no ho sé.
Qui ho sap? Si és que ho sap algú. Perquè aquesta vegada sí que és complex, això.
És molt complex. Penso que hi haurà pocs partits que tinguin 3 o més.
Hi haurà pocs partits que tinguin 3 o més.
Sí. Amb la qual quedarà tot molt, molt fraccionat i posar-se d'acord per governar, doncs serà complicat.
La ciutadania demanarà acords per governar.
Potser al final, a l'última hora, hi ha partits que es presenten amb una sola en una coalició, que això pot passar.
Creieu sobretot que seria bo?
No, perquè el que estic pensant que es poden unir, que és la part, diguem, de socialistes, que ara mateix hi ha tres o quatre formacions, ja no sé quantes n'hi ha, està el Jordi Serra, l'Armand Paco, el propi
Ricard Vicente.
Doncs treient a Ricard Vicente, que li puc donar també una certa confiança, però que en la gent que té darrere, doncs, ho té molt complicat, igual que jo tenia molt complicat pel que tenia al costat, doncs ell també ho té molt complicat. Doncs clar, a mi no m'agradaria que sortís aquesta formació com la més votada, i que
aquí qui us escolti pensarà: més important que el primer de la llista és el segon.
Doncs miri,
perquè partim d'aquesta experiència que comenteu, eh? Si tens un bon segon, tens molt de guanyat.
Doncs jo un consell per...
Un consell per qui vingui.
Que el teu segon sigui de la teva confiança total, total. Jo ja sabia que el meu segon no ho era, però bueno, van intentar agradar a la direcció de Barcelona, i bueno, i per això anava aquest senyor de número 2, perquè si no, de la nostra junta no l'haguessin posat.
Ho veu saber dissimular molt bé, doncs, eh? Que ho veu saber dissimular molt bé.
Sí. Sí, sí.
Toca fer-ho.
Bueno, ho van fer al pensament de que no seria el problema que va ser al final. O sigui, ho van fer, doncs, pensant que la resta de la llista, salvo alguna excepció, doncs, estava a la nostra línia, i que entre tots aconseguiríem controlar aquest tema. I bueno, doncs, no va ser així. Inclús, doncs, a la pròpia direcció de Barcelona, doncs, també van passar coses, perquè va dimitir el president provincial, que era el Toni Bosch, i bueno, o sigui que bueno, això va ser una partida d'escacs de les que a mi no m'agrada jugar en aquest tipus d'escacs, no? I bueno, no va sortir bé.
Doncs acabem amb el valor de la confiança. Ens queden encara poques rodes de portaveus, però encara tornarem a saludar Jorge Carretero abans no finalitzi, com no, aquesta legislatura. Jorge Carretero, gràcies.
A vosaltres.
Fins la propera.
Fins la propera.
Deu i 56 minuts, el portaveu de Populares de Sitges, Jorge Carretero, dient obertament que es desvincula, obre un parèntesi a la seva vida política, i en el futur ja en parlarem del que passa. De moment, però, fora d'aquest àmbit, es vol veure a Carretero, com diu a l'inici d'aquesta conversa, per feina, perquè no es pot comprometre, en definitiva. Per aquesta legislatura, diguem-ne que un pèl trasbalsada, la de qui en el seu dia va ser el portaveu del Partit Popular. Tanquem aquesta roda de portaveus d'avui. Demà tindrem a Lluís Mercè amb nosaltres, fem mitja part, petit intermedi, i d'aquí uns moments la presentació que el passat divendres feia Jordi Serra de la seva candidatura per al Moviment d'Esquerres.